Ràdio Estel.
Però abans de parlar de la figura del cantant gaietà renom, us volem comunicar un disc que acaba de sortir al mercat. Es va presentar ahir divendres, va tenir lloc a l'Església del Pi de Barcelona, un disc que porta per nom Veus per una nova evangelització. Diferents temes d'inspiració cristiana que serviran per acompanyar doncs, diferents grups de joves per pregàries, eucarístias i més actes. I com sempre, volem que participeu amb el programa a través dels comentaris, suggeriments i les propostes que vulgueu mitjançant el contestador de Ràdio Estel, el 93-409-2777, el 93-409-2777. També ho podeu fer a través del correu electrònic a l'adreça sonsdelaterra@radioestel.cat o a través del Facebook buscant Sons de la Terra de Ràdio Estel. Si esteu preparats, nosaltres ho tenim tot a punt per començar. Esperem que en gaudiu d'aquesta edició. Som-hi!
Quina és l'havanera de la vostra vida? Truqueu al contestador de Ràdio Estel, al 93-409-2777, o bé envieu un correu electrònic a sonsdelaterra@radioestel.cat. Deixeu el vostre nom i cognoms i número de telèfon i l'havanera que us agradaria escoltar.
Amb la frase "un somni fet realitat", així defineix la germana Carme Canadell, salesiana, el CD Veus per una nova evangelització, que es va presentar ahir divendres 9 de novembre a la Basílica Barcelonina de Santa Maria del Pi. Ella, la Carme Canadell, ha estat la primera impulsora d'un projecte musical pioner pensat per l'evangelització del món actual. Al capdavant d'aquesta gosarada aventura discogràfica hi ha el teòleg i cantautor Xavier Morlans, que és el president de la Fundació Una Veu. Ha plegat, doncs, en un sol disc els millors músics i compositors cristians, veterans i novells, consagrats i laics, que hi ha actualment al nostre país, a Catalunya. Tots els autors, explica la Carme Canadell, han aportat el seu treball i el seu esforç d'una manera totalment desinteressada, amb la il·lusió de cantar junts per una nova evangelització. Doncs ara us volem ja fer un tast i oferir dos temes que es poden trobar en aquest CD, que el podeu adquirir a la llibreria Claret de Barcelona. Escoltarem el primer tema, que és fet per en Toni Torrelles, ell mateix el canta, porta per nom Allà on batega un mateix cor.
Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present. Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present. Jesús ressuscitat, podem ser utòpics i podem somiar noves històries. Quan confiem en tu i amb tu fem via, el nostre pas anunciarem somriures. Creiem en l'esperança i la creació, obrim les portes al teu evangeli. Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present. Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present. Jesús ressuscitat, entres a casa, a la casa de tots, la nostra església. Desfàs els nostres dubtes i recances, obrim a tu les mans i les paraules. Els nostres peus són dansa, són missió, i anem vers els més pobres sempre amb tu. Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present. Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present. Jesús ressuscitat, en tu creiem, i ens agafem de tu per aixecar-nos i per alçar la veu en nom dels febles. Jesús, tu el vivent ens anuncies, la font de dignitat en l'esperit. Amb força el demanem ben disponibles. Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present. Allà on batega un mateix cor, allà on l'amor es fa drecera, podem confiar-hi, tu hi ets present.
Doncs hem escoltat el primer tema que encapçala aquest disc, que porta per nom Veus per una nova evangelització. Es titulava Allà on batega un mateix cor i era d'Antoni Torrelles. I escoltarem un segon tema que porta per nom L'amor no passarà mai. Hem d'estimar i hem de donar-nos als pobres i als més necessitats. Escoltem L'amor no passarà mai, d'en Joan Àguila.
Jo parlés mil llengües, però no estimés. Si fos capaç de veure el que vindrà. Si fos capaç de moure les muntanyes amb la fe, no serviria de res. Si jo donés als pobres tot allò que tinc, o fos capaç de vendre'm per esclau. Si pretengués donar-ho tot però no estimés, no serviria de res. Valdria tant com un timbal trencat, un esquellot esquerdat. L'amor és bondadós. L'amor troba el seu goig en la veritat. L'amor ho excusa tot i tot ho creu.
Hem escoltat L'amor no passarà mai, d'en Joan Àguila, aquest CD que acaba de sortir al mercat, que porta per nom Veus per una nova evangelització.
Música.
Sons de la Terra us apropa la cultura de casa nostra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I donem pas a l'entrevista d'actualitat d'avui dissabte. Gaietà Renom va néixer a Barcelona l'any 1913. Va ser un tenor que va començar la seva carrera abans de la Guerra Civil Espanyola. Va formar part de l'Escolania de Sant Felip Neri de Gràcia i després va entrar al cor de tenors de l'Orfeó Català, on va cantar durant més de 50 anys, 25 dels quals com a tenor solista d'aquesta formació.
Pels teus ulls, perquè enmig de tants esculls...
El tenor Gaietà Renom va formar part també del quartet vocal Orfeus. La seva veu fàcil i dicció excel·lent el van fer dur a interpretar sota la batuta del mestre Lluís Maria Millet molt dels grans oratoris, misses i concerts de clàssics europeus traduïts al català. Van registrar més de 200 cançons i sardanes de compositors i poetes catalans. D'altra banda, van registrar dos EPs als anys 1964 i 1966 amb cançons diverses com L'Emigrant, Romans de Santa Llúcia, L'Emigrant o Abril, i un altre també l'any 1964 amb quatre temes de peles mestres. Els quatre eixos vertebradors que van ser sempre presents al llarg de la seva vida van ser Catalunya, Déu, la música i la família. Gaietà Renom moria a la capital catalana l'any 1997. I avui dissabte a l'estudi de Ràdio Estel ens acompanya la diputada de Convergència i Unió, presidenta també de la Comissió de Peticions a la Ciutadania del Parlament, també membre de la Comissió de Cultura, Salut i Benestar Social i Família i també, d'altra banda, responsable d'Afers Religiosos de Convergència i Unió al Parlament, la senyora Glòria Renom. Glòria Renom, molt bon dia.
Bon dia, Gerard, bon dia.
I benvinguda als Sons de la Terra. Un plaer tornar-te a tenir aquí.
Un plaer per mi estar aquí amb tu, el gran professional Gerard Carrion. La veritat és que estar amb tu és un plaer i estar a Ràdio Estel encara més, perquè és el primer programa que estic en la majoria d'edat d'aquesta ràdio que crea un missatge tan positiu per la ciutadania des de fa 18 anys.
Fa doncs, uns mesos que vas venir també a parlar doncs, de la figura del teu pare. Avui, si et sembla bé, dedicarem doncs, gairebé tot el programa a la trajectòria professional
Fantàstic.
Del gran cantant Gaietà Renom.
T'ho agraeixo molt.
I escoltarem també la seva música.
Molt bé, a disposar, tot el que vulguis.
Comencem una mica parlant dels inicis doncs, de la seva formació musical. Ella es va iniciar la música a l'escola, es pot dir, a la Salle Mossèn Panina, no? Va ser una figura cabdal, es pot dir, els seus inicis.
Sí, vaja. Quan va néixer, ja va néixer que la comadrona li va dir a la meva àvia, li va dir que no hi estarà cantant, perquè ha nascut plorant, però semblava que cantava en lloc de plorar. I la veritat és que va heredar la veu de la meva àvia, la seva mare, que ja cantava a missa, cantava a l'església. O sigui que això, aquest timbre de la veu del pare, segurament és genètic, però ell també la va treballar molt. És veritat, de petit, ell va néixer a Ciutat Vella, però quan tenia encara no un any van anar-se'n a viure a Gràcia, carrer Gran de Gràcia. Llavors el pare es va educar a la Salle. Però la seva formació musical va iniciar-se a la capella, a la parròquia de Sant Felip Neri. El mestre de capella, ell era escolanet d'allà, i el mestre de capella de Sant Felip Neri era mossèn Penina, un home, un gran humanista, una persona amb una capacitat pedagògica i de sensibilitat humana i musical, una persona molt, molt formada, el va formar amb ell. El va formar musicalment i el va formar doncs, també la veu. De tal manera que ell tenia un goig cantant i disfrutava molt, tota la vida va disfrutar molt. A vegades havia dit és que jo hauria pagat per cantar, I sobretot doncs, quan va cantar La passió segons Sant Mateu de Bach. No? Sí. Llavors doncs, li van preguntar, vostè ha cobrat molt, un caixet i tal, va dir, no, perdoni, jo no he cobrat res, al contrari, he pagat. Doncs de petit la formació mossèn Penina i després a l'escola de la Salle, doncs també eren sensibles als temes culturals i al final de curs ell cantava en els actes que feien de fi de curs, li feien cantar sempre cançons a l'escenari. Va aprendre a cantar el Lied català de petit.
Amb una dicció excel·lent.
Excel·lent.
De petit.
Tan excel·lent que avui dia les gravacions que hi han registrades, que verdament hi han, té gravacions fetes amb disc de pedra fins a CDs, o sigui que ha passat per tota la gamma.
Escoltarem avui una mostra, no?, que ens has portat, una recopilació que vas fer, que l'has passat a CD.
Exacte.
I a més farem un concurs d'aquí una estona i podrem obsequiar els oients.
Ah, molt bé,
també.
Molt bé. Fantàstic, fantàstic. Doncs les gravacions es fan servir al Conservatori de Música de Liceu, al Departament de Cant, amb el mestre Eduard Jiménez al capdavant, fa servir aquestes gravacions per la pronunciació tan clara de les neutres, de les vocals neutres catalanes, perquè els cantants els pronuncien bé.
És molt important que s'entengui
el que diuen.
La lletra,
la poesia, és que ell ho deia, el goig meu dels cantants, diu jo el meu personalment, és que tot cantant recita unes poesies d'uns poetes extraordinàriament fantàstics i disfruto doblement, no només per la música, deia, sinó pel missatge de les lletres que arribo a recitar. No? I per això jugava amb que s'entengués el que deia.
El missatge important. Va destacar i va recitar doncs, poemes per tot Catalunya, de Carner, de Maragall, de Verdaguer, grans referents que potser s'haurien d'ensenyar més, no?, les escoles i els instituts, perquè potser als joves els hi falta, no?, la part aquesta de cultura o...
Jo crec que sí. Llegir poesia és essencial, no?, per veure la relació entre el que és les frases i les imatges que desvetllen, no?, aquella forma d'expressió. I també són aquells elements intangibles que tots portem a dins, que ens desvetllen sentiments, records, etc. I la sensibilitat és un conreu de la sensibilitat i de les bones paraules i del bon dir. I sobretot els nostres poetes, grans poetes, que aquests no els hem de deixar morir, al contrari, els hem de tenir com a referents.
Glòria, escoltem un primer tema.
Molt bé.
Viatgem cap a Montserrat.
Hi ha molta història a Montserrat, ja.
En parlarem, que és important destacar la gran contribució que va fer Montserrat. Escoltem doncs, una peça, una sardana molt coneguda del mestre Carceller, que li va fer expressament pel teu pare, això és important dir-ho.
Exacte, el mestre Carceller va composar aquesta sardana pel pare perquè l'estrenés, la cantés ell, i així ho va fer, per arreu de Catalunya. Tot i que va passar la censura, i una cosa estranya, perquè es veu que van dir, bueno, és la Virgen de Montserrat, i com que el Franco entrava bajo palio a Montserrat, doncs van dir, bueno, pues que la cante. Però hi havia aquell tram que deia, vetlleu, senyora, pels catalans. I la gent s'aixecava i plorava, perquè és que era l'únic moment que es podia sentir la paraula catalans en aquells moments de repressió i tan foscos per la nostra cultura.
Doncs escoltarem més la Moneta, però abans la recita...
L'Isidro Sola, el locutor de Ràdio Barcelona.
D'aquells
temps.
Tenia
una veu molt maca, l'Isidro Sola, sí.
I després escoltarem, doncs, cantada...
Pel pare.
Oh, molt bé, doncs som-hi.
Moreneta, la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors. De l'escolania, la veu al cel han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya et volta donant-se les mans, sardana de l'amor d'un poble de cristians. Sona la tenora, no sé què tenen els seus cants, vetlleu, senyora, pels catalans.
És la moreneta la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors, de l'escolania la veu del cel en escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat.
Meravella, és la moreneta, ens emocionem, escolta.
Sí.
I a més convé reforçar la nostra identitat en aquests moments.
I
nosaltres
tant.
Sempre ho fem, cada setmana, posar
i
alguna
tant.
Peça patriòtica.
Doncs això ho feu molt bé, perquè la identitat pròpia, la nostra identitat, convé mantenir-la i conreuar-la, eh? I en aquests moments encara més, eh? Som ulls de la mirada de molta gent.
A nivell mundial.
A nivell mundial. I uns per bé i d'altres per mal, que ja no tan més a prop els tenim, doncs que l'ull no ens el posen gaire positiu a sobre. Per tant, doncs, la nostra identitat l'hem de preservar, l'hem de conreuar i enlairar, no? És un valor molt preuat.
I perseverar i constància,
sí,
no?
Sí, 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 sí. I en això, doncs, la identitat del nostre país, l'Església, el cristianisme, ha defensat llargament, no només des de les esglésies, des de les parròquies, etc., sinó fins i tot el Sant Pare, el Papa Joan Pau II, doncs que la identitat dels pobles, els drets dels pobles de les nacions a ser... No ens ho pot treure ningú, vull dir que l'Església i el cristianisme ha fet molt perquè el poble de Catalunya sigui el que és avui dia.
No ens movem de Montserrat.
Vinga.
Hem de parlar una mica doncs, la gran contribució que va fer el teu pare, que té renom, sobretot amb uns concerts que oferia els treballadors de
sí.
Montserrat, uns concerts també totalment sí. de franc.
Sí, sí, sí. Això era en temps del pare Abat Verdolet, i l'anterior, doncs, però el pare Abat Verdolet va... En aquells temps tot ha canviat molt. En aquells temps els treballadors de Montserrat, que eren pocs, vivien a Montserrat. I llavors hi havia una escola, hi havia activitats per a les famílies que vivien a Montserrat, per la seva formació, els monjos se'n cuidaven moltíssim, de tal manera que hi havia una coral, es va organitzar tota una vida cultural per a les famílies que estaven, doncs, d'una certa manera, entre cometes, aïllats a Montserrat. No?
Més aquella època que era on costava anar a Montserrat, encara costava més.
No tothom tenia cotxe, i aleshores el cremallera, l'aeri, etc. però era, vivien en allà. Ara no hi viu gairebé ningú, eh? O sigui, tothom agafa el cotxe i marxa i ho estanca tot. Però en aquells moments hi havia un caliu de famílies i estaven vivien molt bé, molt, molt conjuntament, i els monjos se'n cuidaven molt. I aleshores el meu pare hi anava, li van demanar que fes alguns concerts dins de les activitats culturals, doncs el pare anava i cantava unes cançons, feia uns concerts específicament pels treballadors, i clar que ho feia gratuïtament i tant. I jo
vosaltres
recordo...
també hi anàveu?
Sí, 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 jo recordo que hi anàvem, jo era petitona, hi anàvem, i amb la mare, amb la germana, hi anàvem tots, el mestre Badia, que era el mestre que acompanyava el piano al pare, i que també tenia un fill i la seva esposa, i llavors agafàvem aquelles cel·les de l'Abat Oliva, que hi havia unes cortines que es corrien, i a la cuina hi havia uns plats i unes olles, tot feia una gràcia perquè era tot es comunicava, no? Que ara ja no existeix això, no? I era com un joc per nosaltres, i recordo que havíem entrat a llocs del monestir de Montserrat.
Estances del propi
estances,
monestir.
Estances, sí, que no hi deixaven en aquells temps entrar les dones, no? Exacte. Però érem criatures i la mare, doncs, bueno, érem de confiança. I el pare, durant bastants anys, feia aquests concerts pels treballadors de Montserrat i nosaltres li acompanyàvem. Jo recordo que quan arribava allà respirava llibertat.
Important, doncs, aquesta sí, contribució a Montserrat. Després, un altre aspecte destacat és la seva participació a la ràdio.
Sí,
a Ràdio
sí, senyor.
Associació de Catalunya.
Sí, senyor, sí, senyor, a la ràdio. Ell...
també uns anys complicats.
Exacte. Ell cantava a la Ràdio Associació, la Ràdio Associació de Catalunya, cantava ell sol i amb el Quartet Orfeus. O sigui, feia solos i feia ell sol. Setmanalment tenia una actuació setmanal. El mateix també després ho va fer a Ràdio Barcelona. I també tenia una actuació setmanal en català, I es deia Cançons i danses de Catalunya.
A quins anys estem parlant?
El programa que feia. Doncs mira, no sé, jo diria que als anys 50 devia ser. Després als 55 o 56 va fer la Passió segons Sant Mateu de Bach, l'única passió que està enregistrada en català. Ell va fer d'evangelista en català, l'únic enregistrament que hi ha
és una relíquia,
en català,
s'ha de conservar.
Sí, sí, sí. Doncs això devia ser els anys 50, I llavors hi havia un programa que es deia Cançons i danses de Catalunya, també hi havia un que es deia Fantasia, i cantaven aquests tres, o sigui, el pare, per la ràdio, la gent que no el sentia en els concerts que ell feia, els Festa Majors, etc., doncs era aquests programes de la ràdio, i era la veu de Catalunya que li deien, i era una forma d'entrar dins a les llars, doncs el pare feia això expressament també perquè doncs entrés dins les llars doncs aquella llengua que es parlava dins de casa, no a fora, perquè no es podia, però dins de casa es parlava i que se sentís aquells poetes i aquelles cançons pròpies.
I s'havia trobat amb algun impediment, per cantar
sí,
alguna cosa?
Sí, sí, sí. A més, llavors anaven. Es deia, hi havia un altre programa que tenia el pare i cantava, que es deia La comarca no es visita, i anaven a diferents pobles de Catalunya cantant aquestes cançons catalanes. I llavors sempre tot passava a la censura, el governador civil, etc.
La geografia del país la coneixia bastament.
Sí, petits i grans pobles de tota mena. A dalt de la muntanya vas agafar uns angustipats perquè feia un fred en aquell temps i les esglésies que eren fredes. Pobre home, doncs venia amb uns refredats tremendos, però ell havia de treballar, treballava per guanyar-se la vida.
I la veu, el seu instrument.
No, però a part de que cantés, i moltes vegades cantava sense cobrar res, era el seu compromís amb el país. Però, a part d'això, ell era funcionari de l'Ajuntament. Abans de la guerra havia guanyat unes oposicions. I això era el sou base, que el Franco el va congelar i cobrava una misèria, però era el sou base i, esclar, estava casat i amb dues filles i una postguerra duríssima. I llavors, doncs, feia 50.000 feines.
Llavors, Glòria, això que comentaves de la censura, que havia de passar...
Sí. Ens hem anat amb un altre tema. I aleshores el governador civil o en els seus concerts hi havia, enviaven un policia. I recordo que hi havia cançons que li vetaven, el programa el veien i llavors doncs, quedava censurat. I trossos de lletres censurades. Però alguna vegada amb l'emigrant, una vegada va haver-hi una anècdota amb l'emigrant que va dir, esta no està en el programa, perquè la van anunciar, no està en el programa, i per què va cantar esta canció i què tal? I llavors li van dir, és el meu pare va explicar, diu, és una cançó dedicada als emigrants. I com que la major part dels policies venien de províncies d'arreu d'Espanya, doncs va dir, dedicada als emigrants, doncs ja està bé que la canti.
Llavors sí.
Sí, llavors sí, esclar, va cantar l'emigrant, amb la càrrega que té, identitària, etc. Doncs, va ser allò que anaven colant gols d'aquesta manera com podien, però de vegades era no la pot cantar, no la pot cantar. I després la cantava i al sortir pues, a alguns concerts que havien fet amb en Ricard Ardèvol, exacte, doncs després tenien problemes, però grossos.
Continuem escoltant la seva música, escoltem, doncs, Ets tu la meva vida, que és preciosa.
Ah, sí, aquesta sardana és una meravella.
D'en Josep Fratera, una sardana de l'any 1953. Escoltem la música i sobretot també la lletra. I a més, amb aquesta pronunciació tan bona...
Del pare, ets tu el meu anhel, de la vora teva no em mouria, és preciosa la lletra.
Doncs l'escoltem, som-hi.
Una cançó vull dedicar-te i així l'amor podré cantar-te. Música i paraules que desgrana el compàs airós de la sardana. Et diran t'estimaré si et plau sentir-ne la tonada, no et voldrà pas ser-ne estimada. Vine al meu costat ben a la vora perquè pugui dir-te així a tot hora. Vida meva estimada, una rosa més amada, més formosa, més preuada, no ha florit en cap jardí. Vida meva estimada, el meu cor em pren volada, fins al teu arribarà i el trobar-li vol dir que m'estimis sols a mi. Tu ets el símbol d'esperança, del meu cor la deslliurança. Bon recés que m'he florit i per això quan jo t'he dit les paraules de l'amor a prop teu s'han fet cançó. Ets tu la meva vida, ets tu el meu anhel, de la teva vora no em mouria, és el teu amor la meva guia.
Quina sardana més bonica.
És preciosa, la lletra, tot i saltadora. Més,
teníem ganes de ballar, aquí als estudis.
Sí, sí, els que ens agrada la sardana.
És d'hora, però escolta, ja m'empenta, i comencem el dissabte.
És veritat, és veritat.
Doncs ara farem una petita pausa, molt breu, que els oients no canviïn de dial, i tornem de seguida.
Fins ara.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 10 de novembre a les 10 de la nit, vetlla de pregària en motiu de l'arribada de l'Orna de les Relíquies de Sant Joan Bosco. I el diumenge 11 a les 11 del matí, Eucaristia concelebrada presidida pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86. Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un 10% d'estalvi en centenars de productes d'electrònica.
I un 40% de descompte, més un 20% d'estalvi en tots els matalassos i bases.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
I continuem els Sons de la Terra de Ràdio Estel i Ràdio Principat, que tenim el goig de tenir a la Glòria Renom, filla del gran cantant Gaietà Renom, un referent al país i que l'han de conèixer les generacions joves, no? També és important.
I tant.
Perquè
forma
part del patrimoni del nostre país.
És veritat, és la nostra història.
Parlem una mica, doncs, de la figura del mestre Toldrà. Eduard Toldrà, que enguany se celebra els 50 anys de la seva mort i que es fan actes arreu del país i del Principat. Ell va tenir, doncs, una vinculació especial.
Sí, l'Eduard Toldrà. En Toldrà tocava amb un quartet de corda a la Granja Reial. Era una granja molt coneguda, que de tant en tant hi anaven intèrprets i tocaven sense cobrar res. Es posaven en un racó i tocaven. I el pare hi anava amb el quartet Orfeus. Això era Gràcia. I el pare cantava a capella amb el quartet Orfeus, cançons, doncs, catalanes, la truita de Schubert, català, etc. No? I aleshores, doncs, així es van conèixer. I en Toldrà era una bellíssima persona, el pare se l'estimava molt, i l'admirava, el meu pare admirava en Toldrà.
I el posat que tenia.
Sí, era un home, un gran humanista, una persona molt generosa, un gran músic, un gran compositor. I aleshores, en Toldrà li va agradar molt, li agradava molt la veu del pare, la veu de liderista. El pare tenia una veu per cantar el nostre lit, la nostra cançó, que és això la traducció, la nostra cançó. La identitària, el lit vol dir això, i li agradava aquesta veu de liderista del pare, no? I aquesta pronunciació i aquesta, sapiguet, el fraseig, no? Que s'entenia, aquell fraseig tan difícil, que el pare ho tenia bé, li agradava, a més el pare disfrutava. I per això van tenir una relació molt, molt conjunta tots dos. El pare va cantar moltes cançons d'en Toldrà, moltes, les van registrar, i després en Toldrà, quan va fer compositor del Giravolt de Maig, quan la va fer al Liceu, en català, naturalment, la primera òpera en català...
L'any 48,
doncs la va fer al Liceu, li va demanar que ho fes el pare, i el pare ho va fer, amb un goig tremendo de cantar al Liceu en català.
Mercè
en aquests
Plantada,
temps.
Concepció Callau i en Lluís Corbilla.
Sí senyor, així va ser. I va ser tot pel pare va ser un fet extraordinari de cantar al Liceu, una emoció tremenda pel que significa el Liceu per Catalunya, no? I després l'equip que cantaven i cantar i sota la direcció del mestre Toldrà.
Fem un parèntesi, perquè hem de dir el nom dels guanyadors del concurs que fèiem fa dos dissabtes.
Ai, sí, vinga, i avui farem un altre concurs, no?
També, vinga, que regalarem, doncs, discos del teu pare.
Fantàstic.
Que és un privilegi, això.
Només faltaria.
Doncs ha vingut la Clàudia, ha entrat ara a l'estudi. Bon dia, Clàudia.
Bon dia. Doncs sí, el concurs que fèiem fa dos dissabtes, on ens demanàvem obres d'Ortega Monasterio, sortegem el llibre de l'autor Josep Lluís Blázquez, dedicat a la figura del mestre Ortega Monasterio, de l'editorial Cuca de Llum. I els guanyadors són Josep Romero i Amàlia Escola. Els felicitem des d'aquí.
Doncs moltes felicitats i que s'animin, no, els oients.
Sí, animeu-vos a participar via Facebook, correu, el contestador de Ràdio Estel, que volem sentir les vostres opinions i estem molt interessats en que...
A banda dels concursos que fem, no? Volem que opinin del programa, que els hi sembla, que ens donin idees, que aportin informació. Això és important, el contacte amb els oients.
És enriquidor el suggeriment de les persones que són fidels i que us escolten molt i que també escolten altres emissores, suposo. Llavors, doncs, tot és una retroalimentació, no? Entre tots plegats.
Clàudia, moltes gràcies.
De res.
Ens veiem demà al Tot Sardana.
Exacte, us hi esperem.
Doncs, Glòria, continuem parlant una mica, doncs, de la trajectòria professional del teu pare. Hi ha moltes coses a dir. Un altre dia també parlàvem, no?, que li podem dedicar per parlar de l'albassant més líric, més de
més
religiós, d'oratòria.
Sí, bueno, té tantes gravacions fetes al pare també. Té tot un recull, no només d'oratoris i tal, que verdament els té gravats, doncs, alguns. I d'altres els estic recollint perquè tot el que feia l'Orfeo Català en el Palau de la Música es gravava. Unes cintes d'aquelles antigues, grosses, allò que rodava.
Que ocupava molt lloc.
Exacte. I llavors estic recopilant aquestes cintes i que, bueno, algunes estan fetes malbé, amb humitat i tal, i conec un senyor que s'hi dedica i ho planxa i tal, i m'ha recuperat algunes de les gravacions. Preparava a cantar la missa en si menor de Bach, al Palais Chaillot, a París, va cantar arreu, vull dir, amb l'Orfeó ha anat a molts llocs, a Itàlia.
Quan tinguis totes les recopilacions, avisaràs.
Bueno, tota no, és molt car, tot clar, això, clar. Vull dir, jo ho estic fent amb amor de filla i també amor al país, no?, perquè això quedi recollit, perquè això es farà malbé.
Glòria, fem el concurs, ara? Aprofitem, sí. Ara que...
Vinga, va, els hi farem fàcil, per
una
això,
pregunta
no?
Senzilla, va. I se'n podran portar un disc.
Molt bé.
No? Ens sortejarem,
sí,
uns quants.
Sí, 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 i tant.
De CDs amb totes les peces, aquestes peces antigues, no?, que havien estat gravades amb disc de vinil i que ara estan amb aquest CD que es poden trobar totes recopilades i recollides.
Assequible per tothom, i
sí,
tant.
Sí, perquè ara la gent ja no té aquests aparells tan,
sí,
antics.
Sí, però no estan a la venda, eh? O sigui, això és una edició que vaig fer jo
és important dir-ho
per la família.
Ho pregunten,
sí,
també.
Com que molts amics i familiars m'ho demanaven, les cançons del teu pare, que no ho sentim enlloc, perquè n'hi havia moltes, doncs vaig fer això. I aleshores, pues, és una cosa que he fet jo a nivell meu personal i que amb molt de goig, naturalment, doncs us dono a vosaltres, us regalo perquè arribi als oients vostres.
I si els oients, doncs, no, si hi ha que no els hi toquen aquest CD, doncs que ens enviïn algun correu que ja d'alguna manera ho arreglarem fent alguna còpia, oi?
I tant, que sí.
Enviïn un correu a sonsdelaterra@radiostel.cat.
El que sigui farem.
Què els hi preguntem, Glòria?
Fàcil,
sí.
Tirem cap a Montserrat?
Perfecte,
pugem a Montserrat,
molt bé.
Que allà es respira
aires purs,
aires purs
i de catalanitat i de fe.
Identitaris i de fe i de país, no? I de llengua. Què podem preguntar? Va, una cosa que associem, sí, amb Montserrat, el pare, doncs...
Doncs hem escoltat, doncs, una peça, una sardana.
Una sardana, molt
del
bé.
Del mestre Carceller.
Sí, que li va composar expressament pel pare, no?
Com es deia aquesta sardana?
Ah, això és la pregunta. Aquí ho tenim.
És fàcil, no? La Clàudia encara la tenim aquí.
Sí, sí, sí.
A més, en la lletra de...
No ho diguis, Clàudia.
No,
es pot dir.
No es pot dir, no es pot dir.
Dedicada.
Té molt valor i l'han de guanyar
els oients. I el Toni també ho sap, em sembla, però no. Ell no ho vol dir, però no li deixem dir.
No.
Que truquin al contestador, que no s'ho pensin.
Una sardana dedicada a...
Ah, que truquin al 93, al 409 27 77, 93 409 27 77, via Facebook. Important, el Facebook, que participin també amb,
sí,
el Facebook.
Sí, busqueu Sons de la Terra, de Ràdio Estel, i allà ens trobareu.
O el correu electrònic nostre, que és sonsdelaterra.tot junt@radioestel.cat. Doncs encara tenim uns minutets més abans d'acabar el programa, que passa molt ràpid el temps, però
sí,
volem aprofitar i continuar parlant una mica, doncs, de tota la trajectòria del mestre renom. Parlem del Palau, també, del Palau.
Sí.
Va estar 50 anys vinculat al Palau.
Sí, senyor.
25 dels quals tenor solista.
Sí, ell va començar als 16 anys, quan cantava a la capella de Sant Feliu Neri, que fins als 16 anys hi va cantar.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Panina, que li ensenyava a cantar i tal. Doncs va entrar a l'Orfeo Català. I aleshores va estar 2 anys formant-se. En aquells temps ja es cuidaven que els seus cantaires tinguessin formació musical i de dicció, etc. I va estar 2 anys, això és quan hi havia el mestre Millet, pare, el fundador, Lluís Millet, fundador. I ell, doncs, estava assajant amb el professor i aleshores el mestre Millet va sentir la veu del pare i va entrar a la sala aquella i va dir, a veure, va, pugem més amunt. I el va anar fent pujar més amunt, i pujant tons més amunt, i va dir, quina veu, però és que arribes fins...
Registres.
Sí, arribes molt alt, que no, quina veu, i tal. 2 anys formant-se, i als 18 ja va formar part de, com a cantaire del cor. I després, doncs, ja com a solista, l'any 47, 48, ja com a solista. Però en aquest tram de cantaire, de recordar que l'Orfeo Català no va parar mai, va estar sempre actiu, i cantava al soterrani, perquè no es podia cantar. L'Orfeo Català no podia cantar. L'Orfeo Català, el Palau de la Música, estava vetat, cantat, prohibit, etc. I aleshores, a baix, en els sòtanos, seguien cantant per donar mostra de l'existència, de la perseverància i de que ells no cedien, sinó que seguien existint. I després a Riells del Montseny es feien aquells concerts al bosc, i anaven els cotxes, es situaven
camuflats
al mig del bosc, camuflats, l'Orfeó, orquestra, etc, o només l'Orfeó, i aleshores encenien de cop els llums i a mitjanit cantaven.
Que bonic.
Sí.
Haver-ho vist, no?
Sí, però era allò de seguir existint. No ens deixen, però seguim existint.
I som.
Cantant als soterranis del Palau o cantant al mig del bosc a mitjanit.
Escoltem una altra peça. Escoltem una dedicada al mestre Bou, també una figura important pel sardanisme i també pel país.
I tant que sí.
Nascut a Torroella de Montgrí, enguany se celebren els 50 anys de la seva mort.
Té una sardana dedicada a Torroella. Torroella,
sí, Torroella
Vilavella.
Vilavella, que la van poder ballar a la plec d'Esplugues de Llobregat el diumenge passat.
Quin goig.
Amb tres cobles.
Sí,
fantàstic.
Que maco.
Escoltem una altra peça també coneguda i antiga, que és La Cardina encara salta.
Exacte, poc sentida aquesta, cantada.
Doncs l'escoltem, data de l'any 1954. Som-hi.
Ja no s'hi mou un dolor, però com un lleu ressò, plena de tremolor, la cardina canta. I aquells negres núvols s'esveixen per els dies rúfols de l'hivern. Clar, surt el sol sobre els penyals, d'amor, que amb el seu resplendor obre l'esperança. No sents com refila la cardina en un cant de vida guerraner. Ve la primavera, sempre viallera. La cardina encara salta i refila com abans, i en el cor exalta fervorant records llunyans sempre de l'any. Canta per la mà de la cançó com un ànim vas omplir d'exalta de les ganes i cançons volum plenata. Vin amb mi, noia, amb cisera per gaudir la primavera que en el nostre cor hi ha hagut l'amor.
Quina sardana també més bonica. La cardina encara salta.
I ens feia saltar d'aquí, no? Ens agafava ganes també de ballar-la.
Ens hem hagut d'aguantar.
Sí, sí, que és maca,
també.
Fem moltes sardanes avui, eh? Que
molta.
Maco,
sí,
que
sí.
Maco, que bé.
Sí, els oients suposo que ho agrairan,
sí,
també.
Sí, sí, és que el pare té tantes cançons, va registrar tantes cançons, té un
recull...
De
molts estils diferents.
De cançons infantils, també.
També.
El poll i la puça, salsen de matí... Aquella
que
molt
maca,
bona,
sí.
Aquella, sí, el ruc savi, també.
Quan ho passis a CD, ens ho fas
sí,
arribar
sí,
i escolta
sí, sí, el rei del nas vermell, el rei de la virundó, virundona, virundaina, com el rei de la virundó, no n'hi ha un altre, tot el món. Són contes, però que els cantava. Era bueno, tot un record.
La Glòria és una experta, també, en música.
Vaig estudiar piano, pare, vaig rebre una formació, era petita, i sentia música, assajar el Quartet Orfeus cada setmana. Ell assajava a casa, les cançons, anàvem a concerts amb el pare, no a tots, perquè naturalment teníem estudiar i etcètera, però i a la nit tampoc, eren petites, però després vam anar seguint.
I has cantat a corals, també.
He muntat corals,
I has muntat corals.
He muntat corals, sí, sí, sí. És que la música forma part de la vida, la veritat. Jo recordo fins i tot, hi havia tanta gent que volien venir a donar-li cançons al pare, a que les sentís, perquè el pare els hi cantés, que recordo fins i tot un dia dinant que hi havia un senyor assegut en una cadira que feia molt temps que volia que el pare li sentís i cantant-li una sardana. i dinàvem al menjador, caram, i el senyor amb la partitura i li cantava la sardana. Bueno, això. I després al piano venia gent la que tocaven.
Això de confessar que a mi també em passa, a vegades, dinant. Que
sí, fem feina, no?
Sí, sí, sí.
Tot dinant.
Doncs m'agradaria que llegissis, no, un petit fragment d'un text que ens portes.
Ah, bueno, no, era un escrit, porto diverses coses, però
molta
això que hem dit, sí, 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 tenim la vida del pare, és un home, va ser un home tan ric. Amb una...
I se li van fer diversos homenatges, també.
Sí, a Cadó Sant Jordi, reconeixements, ciutadà predilecta de la ciutat de Barcelona.
A Ripollet.
A Ripollet, bueno, la família Renom, l'origen de la família Renom rau a Ripollet. Van venir de França, es van instal·lar allà, eren gens expertes en molins d'aigua i tal, i la masia Pairal Caltano, que es deia Caetano, era a Ripollet, una masia que jo l'he coneguda, aquesta masia.
I existeix?
Ja no, se l'ha menjat l'urbanització, la ciutat, se l'ha menjat el poble de Ripollet, que és un gran poble. I li van fer un homenatge, li van fer un homenatge a Ripollet, hi ha un museu a Can Rat, el molí de Can Rat, han reviscut tots els orígens de Ripollet, l'Ajuntament ho ha fet molt bé, i aleshores s'ha recuperat un molí i l'han fet museu. I han agafat les persones nascudes allà i han fet un petit recull de significació de la vida de les persones. La branca del pare és oriunda de Ripollet, el Renom, i la branca de la mare, Vallbona Lluçà, el Vallbona de Tavertet, i el Lluçà és de les Borges Blanques, les Borges, que dèiem, les Borges Blanques, que és on anàvem de petitones, molt petites, doncs a la casa Pairal, també, de les Borges. Sí, la mare es deia Vallbona Lluçà, i era cosina de l'avi Macià. L'avi Macià es deia Macià Lluçà.
Caram.
Sí, 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 la mare de la mare, la mare de la mare. Eren cosins, allò de poble, que posen tots gaire de família, i era Lluçà, la mare d'un dos cognoms molt macos. La veritat és que això que us volia llegir no té res amb el que parlàvem, però era només perquè la vida del pare no va ser fàcil, Un escrit de l'Avantguardia de l'any 91 diu el Grupo Segundo, recollint el que es deia, no?, l'època del franquisme, diu el Grupo Segundo de la Brigada Social dedicado a la represión de actividades catalanos separatistas, según constan las fichas de algunos dirigentes políticos por cantar en catalán y con protagonismo, o sigui, amb lideratge. Le valió al tenor Gaietà Renom ser incluido en una lista de cantantes protestatarios que elaboró la Dirección General de Seguridad durante la época franquista. Això és un recull de l'Avantguarda del 91 que explicava això que es havia recollit. Jo recordo que estudiava a la universitat i un company va dir, aquell que t'ha demanat els apunts, te'ls demana sovint, dic, no sé, és un noi que parla castellà, però no el conec gaire, volta per aquí. Diu, doncs vigila, perquè va fer un interrogatori amb un company, que a l'època que corríem amb els grisos a ràdio per la Diagonal, doncs va fer un interrogatori i aquest és un que... I el tenia allà vigilant, a veure amb qui parlava, qui tenia... O sigui, estàvem a la llista negra,
sí, sí,
vigilats.
També va anar a Montjuïc, no?
El pare va estar pres al començar la guerra, però en aquesta banda va ser per ser de la Federació de Joves Cristians, el mossèn Pere Tarrés, el pare dels joves...
Bonet, sí.
Exacte, dels joves fejugistes i catalanista, com era Pere Tarrés. I aleshores, per estar en les llistes de la Federació de Joves Cristians i també el Centre Moral de Gràcia, Lluïsos de Gràcia i la Salle, empresonat a Montjuïc, a punt de fusellar durant bastant temps.
Parlem de coses alegres, de coses,
sí,
positives.
Sí, som-hi, vinga, va.
Acabarem amb una sardana també molt alegre, que és la Pepa Maca.
Sí.
Que és una sardana que et fa saltar,
sí,
que parla,
sí,
de l'Empordà.
Sí. Tenim la Pepa Maca.
Ja la tenim aquí perquè, escolta, hem d'acabar. Ha passat molt ràpid el temps. Moltes gràcies, Glòria,
a tu,
Renom, per
a
haver
tu,
vingut.
A tu, a tu. Gràcies a tu per deixar-me venir aquí i a disposar, ja ho saps.
Un plaer. Hi ha l'associació musical Gaietà Renom, no ho hem dit, però
no
tots aquests
dit.
Oients que vulguin informació, tenim un correu electrònic.
Sí, tenim un correu electrònic, si no, el meu, glòria.renom@parlament.cat. glòria.renom@parlament.cat. És el meu correu.
I els informaràs.
A la vostra disposició, no només per això, sinó pel que calgui.
Dels propers concerts, ja tenim ganes d'anar
també,
al proper concert.
També. I un dia hem de parlar també de la vida dels meus pares, de com es van conèixer,
també, sí,
etcètera, que això també és molt entranyable i molt maco.
Moltes gràcies, Glòria.
Gràcies a tu, Gerard, i gràcies per fer aquest programa, i gràcies a Ràdio Estel per aquest missatge també social i amb aquesta base doncs, tan de fonament cristià, que mateu i positiu cap als pobles, que això ens convé molt a tots.
I molta sort.
Sí, gràcies al poble tindrem sort.
I acabem doncs, amb la Pepa Maca, i recordeu que hi tornem demà al Tot Sardana a partir de les 9 del matí aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que tingueu un bon dissabte. Fins demà.
Ai, Pepa Maca, podria ser el meu cor única i catalana, porta'ns la pau i fer en el cor. En la trista solitud enyores flama encesa que ha cremat la joventut.
Un dia la Pepa Maca veu reviure el seu passat, la filla que ella donava tot una dona a tornar.
Que ignora que és la mare la que té tan a prop seu,
que somriu amb timidesa però amb el cor clavat en creu.
De nou al davant d'un home la filla mort primer, la Pepa fa el sacrifici, fuig d'aquest amor darrer.
La Fundació Doctor Albert Bonet ha patrocinat els Sons de la Terra.
Ràdio Estel.